els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com sempre estem fent darrerament, tan sols un petit recordatori respecte de que Radio Clara precisa el recolzament econòmic, cal dir-ho clara i cruament, de l'audiència i de les persones que pensen que un projecte com el de Radio Clara, lliure, llibertari, però sobretot molt lliure, lliure de tot tipus de lligams que no siguin el de la honestedat i el de contar les coses des de la perspectiva nostra, una més, però amb total llibertat d'expressió per a la gent que fem així programes. Això podreu fer-ho a base d'entrar en les webs de radioclara.org o de libredirecte.info i a la dreta podreu trobar un banner on veureu les diverses formes que hi ha per a tirar-nos una maneta. Moltes gràcies a aquella gent que ja ho ha fet o ho està fent i, si us plau, els altres que encara no s'heu fet l'ànim, feu-se'l. I ara anem a la música, que és el que dona sentit a aquest programa. Aneu avui a escoltar una música que possiblement vos sorprendrà una miqueta dintre de la línia que aquest programa habitualment du. És un disc que es va gravar en l'any 67, publicat en l'any 1968, i que per a mi és el millor de Joan Manuel Serrat. Sí, heu escoltat bé. Joan Manuel Serrat, com a cantant. I no és el Mediterrani. Cançó preciosa, però és que en l'any 68-67, Serrat acabava de tindre l'any anterior un èxit enorme, absolutament impensable per a un músic en català, en ple franquisme, amb el seu primer LP i el Ara que tinc 20 anys. Serrat era en aquell moment un xicot molt jove i se li va proposar un projecte absolutament engrescador, totalment insòlid dins el panorama cultural de l'època, que jo pense que no se li ha donat tota la importància que va tindre en el seu moment i a hores d'ara encara en té. Es tracta del seu segon LP, s'anomena Cançons Tradicionals. No amb allò d'acoplar a la circumstància catalana o catalanitzant les lletres exclusivament del que estava prou de moda de la cançó folk, no. Estem parlant de cançons populars, cançons tradicionals, cançons amb segles d'antiguitat, però que d'una forma o d'una altra s'anaven mantenint dintre de la cultura popular general del poble català, mantenint d'una forma o d'una altra la seva vigència. Que no és un projecte arqueològic, és un projecte que el que busca ben al contrari és donar-li nova vida a aquestes cançons que estaven un poc, en alguns casos, oblidades, sobretot de la gent més jove, absolutament ja envaïda per el que jo anomene la música industrial. Joan Manuel Serrat va tindre, per a fer això, la mà fonamental, la mà que teniu que parar esment en la seva feina de l'orquestració. Ahir darrere estava la mà d'un joveníssim de 30 anys tan sols, personatge que avui en dia, amb 84 anys, continua treballant i composant, després d'haver dedicat tota una vida pràcticament a la direcció d'orquestra. És d'Antoni Ros Marbà, de qui parle. Antoni Ros Marbà va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 2 d'abril de 1937 i de ben jove ja va començar a estudiar música de manera intensa i es va formar per a la direcció d'orquestra amb sobretot Eduard Toldrà, el seu gran mestre i referència a nivell personal, a nivell emotiu, com a exemple a seguir en el camp de la direcció i de la música, però va estar estudiant també en gent tan il·lustre com Sergius Celibidache o Jean Martinot. L'any 68, 67, 69, ja sabeu que era ple franquisme en el seu punt segurament més dur després de la postguerra, de la cruel postguerra dels anys 40, perquè la gent començava a moure's. I un exemple d'això que estic dient va ser l'aparició del que es va anomenar, no sé si de forma afortunada, Nova Cançó, i ahir Joan Manuel Serrat va tindre, evidentment, la sort de tindre el primer gran èxit que botava les fronteres de Catalunya per arribar a tot l'estat com un cantant que es podia escoltar en les ràdios normals. I fiqueu les cometes que vulgueu a això de normals. Realment és que no n'hi havia d'altres. Se li va proposar fer un disc de cançons tradicionals i amb l'ajuda de l'Antoni Ros Marbà, que fa càrrec de la direcció dels arranjaments musicals, es va gravar aquesta meravella de disc, un disc que pensa que està molt oblidat per moltíssima gent i que caldria treure a la llum una altra vegada. El disc es va reeditar en format de CD, com la majoria de la seva música, a partir dels anys 2000. És una joia que jo penso que és imprescindible per a tota la gent interessada en la cultura de per a si, en la nostra cultura, i que des d'aleshores pràcticament ha passat desapercebut. Com que el disc porta unes notes molt interessants, jo vaig a tractar de donar-vos la introducció de cadascuna de les peces, una mínima referència de a quin tema s'està referint de la cançó i més o menys a unes referències historiogràfiques o musicals. Anem, doncs, amb un Serrat de veu que se reconeix que és la d'ell, però que està absolutament mesurada, perfectament controlada, matisada per les indicacions de l'Antoni Ros Marbà, que ja era una persona molt important dintre de la música a nivell estatal i que, per cert, també va fer els arranjaments d'un disc també molt important, el disc en el que Raimon, un disc doble, va musicar poemes de Salvador Espriu, poemes de la Roda del Temps. Però en aquest cas anem a escoltar aquest disc que jo penso que és una de les obres més aconseguides, si no, per a mi, evidentment, la millor, de Serrat com a cantant, no com a compositor, sinó com a cantant. Les dues primeres cançons que anem a escoltar són El Testament d'Amèlia, una música que segurament és de les més difoses per Catalunya i que té un nombre considerable de variants, no així la lletra, que és remarcablement constant, i que possiblement les paraules en les que comença la cançó amb una sorprenent insistència, malalta, està malalta, suggereixen que allò d'Amèlia pot ser un afegit, perquè Mahalta o Mafalda era la muller de Ramon Berenguer i la tercera filla també de Ramon Berenguer III i de Dolça de Provença. La segona cançó és La presó del rei de França. És conegut que el rei de França, Francesc I, en la batalla de Pavia, havia hagut de retres a les tropes de Carles V i va patir un autèntic recorregut per presons, entre les quals, per exemple, la del castell de Xàtiva, com a presoner. El seu pas degué produir una impressió de la qual aquesta cançó guarda el record.
L'Amèlia està malalta, la filla del bon rei. Comptes la van a veure, comptes i no ple. que el meu cor s'ennua com un punt de clavell. Filla, la meva filla, de quin mal us queixeu? El mal que jo tinc, mare, bé prou que me'l sabeu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavells. Filla, la meva filla, d'això us confessareu quan sereu confessada, el testament fareu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavells. Un castell deixo als pobres perquè resin a Déu. Quatre meus germans carales, dos a la Mare de Déu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavell. Llavors la meva mare, us deixo el marit meu perquè el tingueu en cambra com ja fa molt temps que feu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavell.
Ja partí el rei de França un dilluns al dematí. Va partir per prendre Espanya i els espanyols ben enfrits. Ja partí el rei de França un dilluns al dematí. Posant-lo en presó molt fosca on no es coneix dia i nit, treu el cap per la finestra i un passatger veu venir. Posant-lo en presó molt fosca on no es coneix dia i nit, digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí. Si no hi ha prou diner a França, que vagin a Sant Denis digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí. Que venguin la conxa d'or, que es venguin la flor de lis, si no hi ha prou diner amb bossa, que vagin a Sant Patrís. Que venguin la conxa d'or, que es venguin la flor de lis.
El conte Arnau és una cançó que s'havia cregut la més antiga que se coneixia de la música tradicional catalana, però sembla que investigacions més recents la daten a final del segle XVI o començament del XVII i dictada per acompanyar un ball. De tota manera, l'esquematisme i les reiteracions del diàleg li donen un aire arcaic que s'adiu plenament a l'antiguitat indubtable dels temes que tracta, la llegenda del caçador maleït i el plany contra el feudal malvat. Respecte de la cançó del lladre, la gràcia d'aquesta música és evident, també però una mica misteriosa, perquè l'encís que té la cançó es deu a la seva lletra. Menys clar perquè la figura del lladre és tractada amb un sentiment complex, un sentit moral de precepte inequívoc que diu que cal condenar-lo i que ha de ser exemplar la condena, però també es remet a una simpatia tendra i el plany per la joventut i l'alegria sempre tan de pressa malmesa. El poeta francès François Villon de l'època també tenen una inspiració molt semblant.
La comtessa està asseguda, viudeta igual. La comtessa està asseguda al seu palau. Se li presenta la cambra, valga'm Déu val. Se li presenta la cambra al comte Arnau. On teniu les vostres filles, mullella i al? On teniu les vostres filles, viudeta igual? A la cambra són que broden contra l'Arnau. A la cambra són que broden seda i estal. Deixeu-me anar d'una filla, mullella ja, que m'hi passarà les penes que estic passant. Així com les heu guanyades, valga'm Déu val, tot sol com pugueu passeu-les compte l'Arnau. Quina hora és que el gall ja canta, muller lleial? canta violeta igual. Les 12 hores són tocades, valga'm Déu val. Les 12 hores són tocades com de l'Arnau. Quan jo n'era petitet, festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella de dia. I ara que ne sou grandet, m'he posat a mala vida, me sou posat a robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Vaig robar un traginer que venia de la fira. Li prengui tots els diners i la mostra que duia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella. Quan he tingut prou diner, he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient que m'hi casaria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Justícia m'ha pres i en presó fosca em duia. La justícia m'ha pres i em farà pagar la vida. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella. Estrella del dia.
L'estudiant de Vic és una peça en la que l'estudiant de Gambetto i Copalta, indecis entre la clerecia i les tentacions del segle, és un personatge ben conegut de la imatgeria de l'època. Té una cosa curiosa, que és que el darrer paràgraf diu que «Nines que veniu al món, no us fieu de gent de llibres, tenint-ne 4 raons, ja se'n van a cantar missa». No sé exactament la intenció final, però se la podeu imaginar. I la Dama d'Aragó, segurament de les més boniques del disc, que val la pena escoltar atentament, tant per la pròpia peça com per preciosos arranjaments de Ros Marbà, tracta bé que la dama sigui en el centre, d'ella només sabem que té que ser d'il·lustre nissaga, però que és habitada per la boniquesa d'un sol, per una força màgica que ben aviat es manifestarà intervolint els sentiments del germà com a torbadora de l'ordre i de les decències. Tot plegat constitueix una colpidora afirmació de la bellesa profana de regust renaixentista.
Una cançó vull cantar, d'avic que en festejava una viuda bona.
Sa mare la pentinava
estava amb una pinteta d'or. Cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. I adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adéu. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós. Se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adéu. De tants anells que li compra, li cauen del mocador. Tingui, Senyora Maria, tingui, tingui els anells d'or. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, aquesta dama que llança tal resplendor, n'és filla del rei de França, germana de d'Aragó. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor.
Les cançons que aneu a escoltar ara són dues cançons molt lligades amb les formes de la gent que tenia de distreure's o d'animar-se quan estava treballant al camp. Són cançons de batre del cicle de l'any, de les collites i les feines agrícoles. La primera és el Ball de la Civada, que avui en dia ha arribat així quasi com una cançó infantil, però res més lluny d'això. Els textos recorden tanmateix el temps en què era ballada per adults, sobretot dones, a les reunions ocasionades per les feines del camp. Se creu que un últim ressò d'alguna vella cerimònia relacionada amb la sembra. I el fet de que parli de civada i no de blat, atenció, recolalia els seus orígens fins a un passat molt, molt llunyà, perquè fins al segle XVI o final del XV no es va començar a treballar amb aquest cereal de manera, diguem, de massiva, i se preferia altres com, per exemple, la civada. La següent cançó és una cançó de batre. El cançoner, com hem comentat, acompanyava els toms solemnes de la roda de l'any i de les feines agrícoles, les cançons de llaurar, de segar, de batre, i això arreu on els homes feien aquest tipus de feina. La cançó que se recull en el disc és mallorquina, perquè allí han conservat millor que no en el Principat, sobretot perquè és a la lletra les cançons de treball del camp. És una cançó que es canta a capella per part de Serrat, és a dir, sense cap acompanyament musical, tal i com es cantaria, òbviament, en el camp mentre es treballava. Pel meu compte, a part dels comentaris que estic dient que estan llegits dels que fan en el disc amb alguna petita variació, m'agradaria fer esment a la tasca que en aquest sentit fa gent com el Botifarra ara, i que, per exemple, en el primer disc, un EP que va traure l'Ovidi Montllor, n'hi ha una cançó de Carreter, cantada també a capella, que és una autèntica preciositat.
El ball de la civada ja us el cantaré, el ball de la civada ja us el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré, el ball de la civada ja us el cantaré. El pare quan la llaurava feia així, feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré, el ball de la civada ja us el cantaré. El pare quan la segava feia així, feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré, el ball de la civada ja us el cantaré. El pare quan la molia feia així, feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré, el ball de la civada ja us el cantaré. El pare quan la menjava feia així, feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem.
Ah, si no fos pas Carretó,
no puc deixar de destacar la delicadesa i la forma absolutament treballada en la que el Serrat és obligat pel Ros Marvà a cantar aquesta cançó. Així, l'important, evidentment, és la cançó que està cantant-se i la veu del protagonista no en té massa importància. I les dues darreres cançons del disc són dues cançons, sobretot la primera, que és molt bonica. I és una cançó que, a més, està estesa no sols per Catalunya i també per si pel País Valencià, sinó que està estesa pel folclore occità i el folclore francès, fins i tot. També coneixen aquest plany d'enyorança de la malmaridada. La melodia és una autèntica preciositat i l'enyor de l'autèntic amor que està demanat, per dir-ho així, o lamentada la seva ausència per part de la protagonista, és realment una autèntica punxada al cor. I la darrera cançó del disc és una cançó que és típica del romanç novel·lesc d'amor, contrariat i de mort. Es tracta de La presó de Lleida. Té els típics detalls de sumptuositat que, segons un procediment ben medieval i fins i tot barroc, fan del drama un espectacle. Una peça que caldria situar entre Romeo i Julieta, un grupet de figures de pessebre i el dibuix d'una joia en un llibre de passantia sisentista. És una cançó també prou estesa en Catalunya, prou coneguda, i que així el Ros Marbà fa uns arranjaments també absolutament deliciosos. Destaque una vegada més que aquest programa no està dedicat a la veu del Serrat, que òbviament té el seu mèrit perquè canta molt bé, sinó precisament a com està acurada tota la seva realització musical per part d'una persona que llavors, malgrat que era relativament jove, tenia sols 30 anys, ja mostrava la seva qualitat musical, el seu sentit d'acoplar-se a allò que estava fent, és a dir, en aquest cas, als músics tradicionals, però donant-los un ropatge com més luxós, si voleu, en algun moment, però tractant-se de no apartar-se massa de la seva arrel popular.
Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, ton vell bocatge, Rossinyol, d'un boc. Encomana'm a la mare, Rossinyol, i amb un pare no pas gaire, Rossinyol, d'un vell bocatge, Rossinyol, d'un
Rossinyol, d'un vol.
d'un vol. Rossinyol que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un vell bocatge, Rossinyol, d'un vol. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó de presos, mai n'hi manquen, petita, bonica, prou n'hi porta la baró, l'ireta, l'iró. Cinquanta presos canten una cançó. La nina se'ls escolta, petita, bonica, de dalt del mirador, l'ireta, canteu, canteu, bons presos, d'aquí us en trauré jo. Aniré a veure el meu pare, petita, bonica, recaptaré el perdó, l'ireta, l'iró. Pare, meu pare, jo vos demano un do. Ai, pare, meu pare, petita, bonica, les claus de la presó, l'ireta, filla Margarida, de mals penjaré a tots. Ai, pare, lo meu pare, petita, bonica, penseu-m'hi a mi i tot l'ireta, l'iró. Cada cap de forca poseu-hi un ram de flors, perquè la gent quan passi, petita, bonica, sentint la bona olor,
i per acabar amb aquest programa dedicat al mestre Antoni Ros Marvà en un dels seus serveis a la cultura catalana quan era de ben jove, en moments en els que això implicava també un cert compromís cívic, anem a posar el temps que dona suposa que entraran senceres les dues primeres peces del disc que en Raimon dedicà a Salvador Espriu, amb música de Raimon, però molt retocada i arranjada per Antoni Ros Barbà i amb una gran orquestra darrere. Suposa que el programa potser vos haurà sorprès, però espero que vos hagi agradat i espero que continueu escoltant els camins de la música. Ja sabeu que els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit podeu escoltar-lo en Radio Clara al 104.4 de la freqüència modulada i en streaming per radioclara.org, i que després podeu trobar-lo en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podreu veure alguns comentaris i enllaços que jo pense que poden ser d'interès, i a més podeu descarregar-vos el programa en format MP3 de qualitat màxima o escoltar-ho en streaming en el vostre ordinador, tablet o el catxivatge que tingueu. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i molta salut.
Petita barca damunt la mar, corre fortuna llevantejant. Quan esdevinguis riu de negar, per on sabries passar-lo a gual? Pres que fugia del lent esguard, en cap sagrera no té descans. Mar que envedrunes la pobretat d'aquest meu somni de pluja al camp. Si para l'alta mala podràs, fixa sotana, potser rodar. Record de sandal tan vellutat, oh, la llunyada neu d'unes mans. Des de l'espera de desvetllar, en més temença d'hora foscant, dama de l'alba em ve a cercar.